Radio Estel. A Radio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6, sigueu tots molt benvinguts al programa Persona i Vida, aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Salutacions cordials al control tècnic de Mario Ramírez i a la presentació Gerard Carrión. Avui és dijous, 2 de maig, i per tant toca parlar de medicina. I ho farem d'aquí una estona amb el secretari de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, el pediatre, el doctor Arcadi Derquer. I comencem, com sempre, recordant el contacte per si ens voleu fer arribar alguna pregunta, algun suggeriment, a través del correu electrònic del programa. Som-hi.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I el tema que ens ocuparà els propers minuts és l'asma infantil. L'asma és una malaltia inflamatòria de l'aparell respiratori que provoca dificultat en la respiració. Aquesta malaltia, generalment, provoca afectació entre els bronquis i bronquiols. Aquests disminueixen la seva mida i dificulten l'entrada de l'aire en els pulmons. No existeix una definició precisa de la malaltia asmàtica. L'estratègia global per l'asma, GINA, la defineix com la inflamació crònica de les vies aèries, en la qual ocupen un paper destacat certes cèl·lules i mediadors. Aquest procés s'associa a una hiperresposta dels bronquis que produeix episodis de xiulets, de disnea, que és la sensació de falta de respiració, d'opressió toràcica i tos, particularment durant la nit o matinada. Aquests episodis s'associen generalment a un major o menor grau d'obstrucció al flux aeri, sovint reversible de forma espontània o amb tractament. Precisament el dimarts passat vam celebrar el Dia Mundial de l'Asma. I com us anunciàvem a l'inici del programa, avui ens acompanya el metge pediatre i secretari de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, el doctor Arcadi Derquer. Molt bona tarda, doctor Derquer.
Bona tarda. Bona
Gràcies
tarda.
Per acompanyar-nos un dia
vostè
més.
Molt agradable.
Hem fet una definició de l'asma. Centrem-nos a parlar de l'asma infantil, que és el que ens ocuparà els propers minuts. Què afegiria?
Bé, jo crec que ha fet una bona definició sobre aquest problema respiratori, que en nens o en grans el que produeix és una inflamació de la via aèria, l'obstrucció al flux d'aire i la hiperreactivitat bronquial. Clar que el nen, per les seves característiques, doncs és un exudador nat. El nen ha vingut traient moc i moc i moc, per això als nens se'ls diu mucosos, no? I clar, això fa que l'asma tingui unes característiques molt especials amb ells, i especialment si pensem en el calibre dels seus bronquis i bronquiols, els bronquis petits, doncs podem entendre que de seguida es tapen aquests mocs, bé sigui per la hiperreactivitat, bé sigui per la secreció mucosa, o bé sigui perquè el calibre d'aquests bronquiols és tan petit que per poc que s'inflamin es tapen de vegades.
Parlem de la freqüència.
Bueno, abans de parlar de freqüència, jo potser voldria considerar alguna cosa més. Miri, hem de parlar de, no tant d'una malaltia, sinó d'un síndrome, no?, que agrupa diferents coses que venen a desencadenar amb xiulets, no?, en el qual hi ha factors genètics i factors ambientals. Vostè sap que trobem nens que són al·lèrgics. Per exemple, demostren una dermatitis atòpica, preguntem a la família i si la mare o el pare havien passat asma o tenen ells també una dermatitis atòpica. Factors ambientals, des dels pares que fumen a casa, els pol·lins dels arbres. Ara mateix estan els arbres de Barcelona en plena pol·linització, i els nens i les persones grans també, doncs, amb els ulls inflats, el nas moquejant.
Els plataners, per exemple.
Els plataners, sí. I la seva expressió, l'expressió clínica, és molt variable, des d'episodis aguts o esporàdics a episodis crònics, des d'estacionals a episodis que es donen durant l'exercici. des de malaltia lleu a malaltia greu. És molt variable.
Hi ha diferents graus, també, d'asma.
Hi ha diferents graus, i això també n'anirem parlant.
Molt bé. Ens centrem a parlar del segon punt, el tema de la freqüència i l'impacte,
sí,
que té.
Això que em preguntava abans. Sí. Bé, és una malaltia freqüent. És una malaltia freqüent. En el nostre medi, a Espanya, doncs, un de cada 10 nens pateix asma. I hi ha àmplies variacions regionals, però especialment les zones costeres són les pitjors, i Catalunya concretament és de les que més.
Un de cada 4, Déu-n'hi-do.
Sí, i cada 5. Un de cada 10, diria jo, eh?
Sí,
sí. El que passa que cada, depèn d'on vagis, això augmenta fins a cada 4, cada 5. I considerem l'impacte que això suposa, que és important, no? L'impacte de disminució de la qualitat de la vida, l'impacte de buscar personal que ens cuidi els nens, de perdre nits per anar a l'hospital, de medicines, de metges, l'absentisme escolar, la interferència amb la son, el no poder fer certs exercicis o certs esports. Miri, si ho calculéssim tot això amb diners, que es fa, a Espanya a l'any això equival a uns 500 milions d'euros.
500 milions d'euros?
Sí, si ho traslladem als aspectes econòmics, això que ara ens estan retallant.
Sí, precisament, sí, parlàvem ara de retallades també.
Sí, sí.
Doncs comentem també, s'ha avançat pel que fa doncs als avenços amb l'aspecte asmàtic els darrers anys?
Molt, moltíssim. Les ciències, diguéssim, immunològiques i les ciències genètiques estan creixent, ja ho sap vostè, a un ritme exponencial, jo diria. També les ciències bàsiques, des de l'estudi de la cèl·lula, també estan creixent una barbaritat, i tot això redunda amb nous tractaments i millora la qualitat de vida d'aquests nens i d'aquestes persones que pateixen aquesta malaltia.
Pensem molt en el Ventolin, no?, que s'utilitza...
El Ventolin ja fa molt de temps, sí. ja té molt de temps, però és veritat, el Ventolin és un recurs universal que va molt bé.
Comentem una mica el diagnòstic.
Bé, el diagnòstic hauria de tenir la seva part clínica, la seva part funcional i la seva part d'estudi d'altres qüestions, com l'al·lèrgia, en aquest cas, no? S'entén com a estudi clínic allò que aquelles característiques que està demostrant el pacient quan té l'atac de tos o quan té l'atac de Disney o les sibilàncies, els xiulets que deia vostè, no? Això es pot donar amb un procés catarral, això es pot donar doncs amb una pol·linització, com dèiem, que està passant, la tos és aïllada, la tos acompanyada de més o menys dificultat respiratòria, de tos més o menys important. L'auscultació pot ser des de poc espàstica a molt espàstica, el que suposaria una falta d'entrada, una merma de l'entrada d'aire als pulmons, que es traduiria també amb una saturació de l'oxigen baixa. Vostès saben, almenys els papàs dels nens que van a l'hospital amb crisi asmàtica, que el primer que els fa és posar-los una pinça al dit, sí, que els hi mesura precisament la saturació d'oxigen. Doncs es veu com la saturació d'oxigen doncs va baixant en funció de la gravetat de l'asma, també, no? Bé, el diagnòstic clínic s'hauria doncs de fer això, per la sibilància o la repercussió de la dispnea en el nen. Que jo això els ensenyo als pares sempre. Els faig despullar el nen, que li vegin bé el pit, el ventre, com respira, i s'hi fixaran que quan un nen està en un atac d'asma, respira ràpid i superficial, però de tota manera enfonsa les costelles. Mm-hmm. Superficial perquè el pit d'una persona asmàtica, en aquest cas d'un nen, està hiperinflat. No es pot desinflar, està molt inflat. I la seva capacitat és sempre cap amunt, però no cap avall. No es pot acabar de desinflar. I llavors, per això és superficial i per això és ràpida, perquè ha de compensar una cosa amb l'altra. I a la mesura que va creixent la dificultat per respirar, va apareixent la retracció costal, la retracció de sota les costelles, la retracció de dalt de les costelles. I això és interessant de veure-ho perquè en funció de que evolucioni a més o a menys, els pares saben si estan, si el nen està responent a la medicació o no, si hem de sortir de casa a les 3 de la matinada o a les 2 de la tarda, és igual, però si hem de sortir per anar a l'hospital o no.
I si ens hem d'espantar més.
Si ens hem d'espantar més, si ens hem d'espantar menys, quan, per exemple, no hi ha una polimnea, no hi ha una respiració molt ràpida i no hi ha retracció, home, potser sí que té un asma, una bronquitis, però aquella bronquitis serà molt lleu, no? Poc el de córrer. I si la tenia, però amb el Ventolin, amb el salbutamol, allò millora, tampoc haurem de sortir de casa. I aquests són els criteris clínics, però clar, no només són aquests. Això passa quan es fica al llit, això es fa quan aixeca, això passa més quan fa esport, quan fa fred, quan hi ha virus a l'hivern.
Els canvis d'estacions.
Els canvis estacionals, perquè clar, sí, aquells episodis bronquítics, aquests episodis bronquials que es veuen més a l'hivern, relacionats amb els virus respiratoris de l'hivern, doncs no serà el mateix que aquells altres que es produeixen més la temporada com l'actual, en què obeixen les crisis d'asma més a la pol·linització, aquesta que fa que els ulls i el nas ens piquin una miqueta, no? Tot això s'ha de historiar molt, s'ha de tallar molt, s'ha de preguntar també per als antecedents familiars, com són els pares, com són els cosins, com són... Això, així és el diagnòstic, com podríem fer el diagnòstic clínic, perquè aquest nen sembla asmàtic. Però després caldria confirmar-lo també, primer amb unes proves funcionals respiratòries i després amb un estudi general que estudiés bàsicament l'al·lèrgia, no? Les proves funcionals respiratòries les pot fer el pneumòleg, però també les poden fer els pares. Vostès saben que als nens asmàtics se'ls dona un aparell per bufar, no? Que això, a més, els serveix com a teràpia. Els estimula, els ensenya a bufar, els ensenya a respirar amb certa profunditat, a buidar tant com puguin els seus pulmons. Però amb això també mesurem la capacitat de bufar que té. El volum aspiratori màxim és molt important per veure si aquell nen té un asma més o menys important, per aquí la redundància. I aquests nens van, doncs, amb aquest fluxòmetre o poden emplear el fluxòmetre en cada una de les crisis i també quan no tenen crisis. Ells mateixos així aprenen a controlar-se.
La capacitat toràcica.
La capacitat toràcica d'inflar-se i desinflar-se. Aquesta seria la qüestió. Doncs amb aquest aparell es pot mesurar a casa. Clar, les proves que farà l'especialista seran molt més completes i donarà molta informació. Però pel seguiment, això sí que jo diria que és molt important. Després, l'altra qüestió era l'estudi de l'al·lèrgia, que encara no n'hem parlat.
Sí, li volia fer una pregunta.
Sí.
Un nadó amb bronquiolitis de repetició és asmàtic?
No necessàriament, i clar, vostè ja ha començat plantejant bé l'asma, quan no és una malaltia massa ben presentable. Ja hem dit que és una mica calaix de sastre, que és una síndrome, que són diferents coses que acaben... No és el mateix un nen que fa la crisi bronquial, com hem dit, quan agafa la infecció pel virus respiratori sincitial, que és aquest virus dolent de la temporada hivernal, que aquell que la fa... doncs la polen dels plataners. Les dues poden ser serioses, però ja es veu que no és el mateix un, diguéssim, que està condicionat per un virus que amb una altra persona possiblement li donaria una mica de tos, una miqueta de febreta i una mica de moc, i amb un nen amb una hiperreactivitat bronquial li condiciona una constricció i un taponament bronquial de mocs i d'edema de la mucosa, etc., que li impedeix respirar, no? Doncs, llavors, tornant a la seva pregunta,
sí.
Aquests nens petits, menors de 3 anys, bàsicament els lactantets i els nens petits, doncs que contínuament estan amb el Ventolin i un dia i un altre i un mes i un altre amb algun ingrés respiratori, aquests, la majoria d'ells no seran asmàtics. D'aquests, un de cada 5 serà asmàtic, desenvoluparà una al·lèrgia en el futur, però la majoria d'ells no. L'important, doncs, en aquests casos, és mantenir-los bé perquè aquestes crisis bronquials no els ocasioni cap lesió pulmonar, que en general no ho fa, que sigui perdurable i que els hi pugui fer una disminució de la capacitat pulmonar en el futur.
Jo m'he apuntat, doctor, als factors desencadenants de l'asma, que és important tenir-ho en compte i segur que els oients doncs, també que s'ho anotin i els hi ha cridat l'atenció, que és l'al·lèrgia, l'exercici, també els fàrmacs, també seria un component, i l'estrès...
Clar, tot són components. A casa nostra hem de diferenciar bàsicament aquests que hem dit a la temporada hivernal dels virus respiratoris i aquests altres de tipus d'al·lèrgia, de manifestació al·lèrgica. Les manifestacions al·lèrgiques de vegades sí que són estacionals, com són els pòlens, que ara venen, i després d'aquests pòlens dels arbres vindran els pòlens dels cereals, que també ens tindran fins a meitat de l'estiu, però també hi ha al·lèrgies, per exemple, a la pols domèstica. El nen que té uns peluixos a casa seva, el nen que té una estanteria amb llibres, el nen que potser en lloc de passar-se l'aspirador acumula molta pols i després es passa l'escombra. Tot això són qüestions que afecten molt. Aquest nen no serà massa estacional. Aquest nen podrà tenir crisis durant tot l'any.
Hi ha uns factors potser que es poden evitar més que altres.
Evidentment, això a l'hora de fer el tractament també haurem de destacar.
Parlem del següent punt, hem anat la definició, la freqüència, el diagnòstic, algun exemple, que segurament els complementarem d'aquí una estona, que deu tenir molts, per la seva consulta deuen passar infants de diferents patologies, no?
Sí, clar, són infants de diferents patologies els que xiulen i no sempre són asmàtics, no tot el que xiula és asma, també.
Això cal dir-ho també.
També cal dir-ho, hi ha malalties que no sé, bé siguin, que són de molt diferent origen i que també acaben donant una afectació bronquial i xiulets. Veiem, una tuberculosi ho podria fer també, però hi ha malalties més greus com la mucoviscidosis, que també ho podria causar, i d'altres malalties, no?, pulmonars més o menys rares.
Doncs avui el programa Persona i Vida, aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, parlem de medicina perquè avui és dijous, dia 2 de maig, i ho fem amb el doctor Arcadi Derquern. Ell és pediatre i, a més, és secretari de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya de l'asma infantil. Anem pel punt del tractament, doctor, si li sembla, que el temps passa molt ràpid.
Parlem, sí. Bueno, l'objectiu del tractament quin serà? No? L'objectiu del tractament de l'asma serà, bàsicament, controlar aquella crisi, però no només això, sinó que haurem també de reduir el risc futur de malaltia. La repetició de les crisis, procurarem que siguin el menys freqüents, que siguin el menys greus, que s'utilitzin la menor medicació, que s'evitin les anades a urgències, que hi hagin els menors ingressos possibles, no? Bàsicament és això, no? Llavors, com hauríem de plantejar el tractament? Hauríem de plantejar des del seguiment clínic, aquell nen que tens amb una bronquitis i controles tu, i de vegades el fas venir encara que no tingui una crisi per veure com està intercrisis i pensar, sí, prevenir d'altres amb tractaments de manteniment. També cal pensar en l'educació sanitària de l'autocontrol. Ja hem parlat abans del BEMS, no exactament del BEMS, sinó del FEM, del flux respiratori màxim, però també hi ha altres coses que hem d'ensenyar, les coses que al nen li aniran malament quan hi ha un aliment, quan hi ha una pols, quan hi ha un lloc que hi ha humitats, que hi ha fongs. Doncs la família ha de saber que quan van allà, o si no se n'adonaran, que quan van de vacances a tal lloc, l'endemà el nen té una crisi. Bueno, doncs això ho hem de controlar també i fer-los responsables i que ells mateixos vagin fent un seguiment de... Hi ha que implicar-los en el seguiment. Per altra banda, haurem d'evitar els desencadenants, no? Miri, suposem que aquell nen, doncs, té al·lèrgia a l'epiteli del gat, doncs no podrà tenir gats a casa. Clar. Però avui dia fas visites a casa i veus que hi ha molta gent que té un gat, o que té un hàmster, o que té un ratolí, o que té... I en aquests nens...
No és bo.
No, evidentment no és bo, però si hi ha l'estima...
Complicat d'estendre's, clar.
Aviam com li expliquem que s'ha de desprendre de la mascota, del gos, que l'estima tant, que arriba i es posa content. Però això ho haurem de fer, no? També haurem de pensar en el tractament farmacològic i, evidentment, també en la immunoteràpia, que és la desensibilització a llarga d'aquelles causes que desencadenen les crisis asmàtiques per al·lèrgia.
Doctor, fem una aturada molt breu només per donar el contacte i acabem de completar aquest punt.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Estem a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, el programa Persona i Vida, i avui ens acompanya el doctor Darquer. Parlem de l'asma infantil. El doctor Darquer, pediatre, i d'altra banda és el secretari de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Estàvem comentant el tema del tractament. Anem pel punt de la medicació, perquè el temps passa molt ràpid, sí, i mai dona temps de...
Sí, d'explicar-ho tot. És potser el tema que menys m'agrada ficar-me, perquè és el més tècnic, per dir-ho així, no haurem de tabalar les persones. Però bé, destacar que hi ha diferents fàrmacs que els metges els podem utilitzar tots, però no sempre tots. Els educarem en aquella criatura, a l'evolució que faci, a les crisis, en funció de si en fa moltes, si en fa poques, si són més o menys greus. El més conegut per tothom, el Ventolin. Aquest és un beta-2 agonista, és a dir, que això potser no s'entén, però el que aconsegueix és que els bronquis es dilatin. Bàsicament això és el que aconsegueix. I és el primer que hem d'aconseguir, que els bronquis es dilatin perquè entri aire. No? Doncs el Ventolin és el primer fàrmac i és el primer que s'ha de donar amb una crisi asmàtica. Quan les crisis asmàtiques es van repetint molt freqüentment, o bé si són molt importants, associem antiinflamatoris tipus cortisona. Hem sentit a parlar dels corticosteroides, sí. No? La cortisona. I la cortisona es pot donar per via oral, però també es pot donar per via inhalada.
Petites dosis, doctor.
Petites dosis, sí. Per via oral, d'una manera mantinguda, tindrien els seus efectes secundaris, però per via inhalada pràcticament no hi ha efectes secundaris per mesos que les portis. És a dir, que són fàrmacs molt segurs. Però aquests ja s'emplearien davant d'aquesta repetició, però un tractament que se'n diu de manteniment. I és important que si el pediatre estableix un tractament de manteniment, doncs la família, que per això parlàvem abans de l'educació sanitària, s'adhereixi bé a aquell tractament de manteniment, perquè si no, de vegades no saps ni què fas, ni quin tractament t'estan fent, ni com està responent al tractament, perquè no saps el que pren, ni la mateixa família ho sap. Quan hi ha una bona adherència al tractament, li asseguro que van molt bé la majoria dels casos, però molt i molt bé. A part d'això, també hi haurien altres medicacions, però ja ho vull dir ara, no? Que això es fa de manera esglaonada. No es comença per dalt, sinó que es comença normalment per baix i es va fent en funció de la resposta que vagi eventualment. Una cosa que també m'interessa dir és que l'asma d'esforç, aquell que es desencadena amb una crisi d'esforç, doncs normalment suposa que l'asma no està ben controlat, és a dir, que t'ha de fer replantejar tot el tractament que està. I finalment, recordar que cal vacunar de la grip, i no tant per evitar una nova crisi, sinó perquè, clar, són nens de risc. Si un nen és hiperbronquial, hiperreactiu, si un nen té els bronquis hiperactius, la infecció pel virus pot ser per virus de grip pot ser una de les causes de fer una crisi d'asma.
Sempre, doctor, des del Persona i Vida, diem als oients que en qualsevol cas, cada cas és diferent, i aquests pares i avis que ens escolten, que portin el seu nen al pediatre, i cada cas doncs s'ha d'estudiar amb delicadesa.
Clar, està clar, això està ben dit, i per això no m'he cenyit als aspectes tècnics, sinó més aviat als aspectes d'educació sanitària que fem a la consulta.
Doctor Arcadi Darquer, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vostès.
Fins aviat. Molt amables. Gràcies també a tots vostès per la seva atenció i la seva companyia. Salutacions del control tècnic de Mario Ramírez i a la presentació Gerard Carrión. Que acabin de passar una molt bona tarda. Recordin que hi tornem dimecres vinent a les 6:00, aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Que vagi molt bé. Adéu-siau.